12 minuts i arribarem a les 8 del vespre. Deixem aquest apassionant mundillo del surf, déu-n'hi-do. I anem a parlar ja del que ens ha deixat el cap de setmana i comencem parlant de l'Hoquei Lliga. D'aquí uns moments ens hi posem i repassem ja marcadors de la 25a jornada i com queda la classificació. Els resultats d'aquesta 25a jornada de l'Hoquei Lliga han estat aquests: Liceo 4 amb Alcoi 3, Noia 1, Vic 4, Lloret 2, Tenerife 2, Mataró 3, Igualada 4, Xum-Massanet 3, Vilanova 3, Voltregà 0, Reus 4, Barça 5, Blanes 0 i Sitges 2, Lleida 1. El Vic continua encapçalant la classificació, 59 punts, seguit del Barça amb 58, 51 per en Reus, els mateixos que el Liceo, l'Igualada en té 41, 39 per Noia, 37 per Lleida. El Vilanova és 8è amb 32 punts, seguit del Lloret amb 30, 28 per Blanes, 26 per Tenerife. L'Alcoi també en suma 26, el Xum és quart per la cua amb 24 i els tres darrers classificats, el Voltregà amb 24, el Mataró amb 19 i el Sitges amb 11. Queden 5 jornades i, malgrat les dues victòries consecutives, una miqueta, Toni, el que dèiem ara fa una estona, el descens pràcticament està a tocar, el que passa és que, de moment, el Sitges ha dit aquesta setmana no. Aquesta setmana no. Esperem.
Ja va bé, ja va Esperem. Bé. Ja va bé. Home, sí.
Tot i que, com deies també fa uns moments, Toni, tot i haver guanyat dissabte, també s'hagués pogut produir la circumstància d'altres resultats que en aquesta ocasió sí que doncs, li han anat bé, com l'empat del Xum, el Voltregà també que està aquí ficat.
Sí, si guanyava Voltregà ja sí, pràcticament sí. El Sitges era equip de la Nacional, però va perdre, no? Però va bé. La llàstima és que el Sitges té que jugar amb el Liceo i amb el Barça, perquè si no, fins i tot diria que, escolta, tal com queda el calendari...
Sí,
doncs...
una miqueta el que dèiem la setmana passada, eh? Analitzant el calendari que li queda al Patí, perquè ara està en la situació en la que està. Perquè si no, si s'estés jugant allò a les garrofes,
si ara
jo Sitges... penso que hi ara amb la dinàmica una miqueta que també explicava el Javi, no? Que ara el jugador s'ha tret una miqueta aquell factor negatiu de perdre partits i bé, ara és una altra cosa. Sí que l'equip ja és matemàtic, pràcticament, vaja, matemàticament encara no, però pràcticament equip de Primera Nacional, però ara bé, un ja va amb un tarannà diferent.
Sí, però això és més complicat, eh? Sé que ho és molt complicat, te diré per què. Perquè el rival te mira com el cué i evidentment ve a guanyar-te, a golejar-te i sumar els 3 punts. La sorpresa té el rival quan veu que és un equip que planta cara, que treballa molt, que lluita, que fins i tot doncs, és capaç de guanyar-lo, com el cas del Reus, que el va tenir contra les cordes i al final no va poder ser. Però clar, el rival el primer que pensa és el cué, anem a veure si el podem golejar.
Sí, hi ha cués i cués, eh?
I el que passa és que el Sitges és un cué, jo diria, amb molta activitat. No? És un cué que ha demostrat que és cué perquè ha pagat la novetada de l'Hoquei Lliga, doncs que és una categoria que falta molta experiència. Al Sitges l'ha faltat aquesta experiència i el fitxatge que va fer en el seu dia no va donar el plus que necessitava el Sitges i crec que és el que ha pagat el Sitges. Però el Sitges ha demostrat que és un dels equips que més han tingut que treballar per guanyar-lo. El Sitges, la llàstima ha estat la primera fase del campionat en què el Sitges tan sol va sumar un parell de punts. Si el Sitges arriba a sumar punts en els primers partits de Lliga, ara estaríem parlant d'això, de que tindria un bon calendari, de que tindria molta opció de salvar-se sempre i quan fes els deures, no? I penso que el Sitges està fent molt bé els deures.
Em sembla, Toni, que dels 18 partits que ha perdut, 14 han estat per la mínima.
La mínima. Ho deia el Javi, no? Hem perdut 14 per la mínima. Això...
Clar, són molts partits.
Clar. Però és allò que perds per la mínima te queda cada tonto, no? Perquè el guió sempre era el mateix, jugaves molt bé, treballaves moltíssim, tenia contra la corda del rival, però acabaves perdent, no? I clar, això és el que marca la trajectòria d'aquest patí, no?, dels Sitges, no? Però la gent pot estar molt contenta amb l'equip, i sobretot d'aquest equip que l'any passat amb el Carles Figueroa va aconseguir l'ascens, perquè és aquest equip el que està tirant l'equip cap a davant, i són aquests jugadors els que realment estan donant tot el pit per al patí Sitges, no? Tenen en compte que aquesta setmana Sergi Mira no podia jugar. Sebas Moreno, que és un dels millors jugadors que té el patí i un jugador que coneix molt bé els seus companys i de fet l'equip roda molt bé quan ell està a la pista, doncs tampoc estava, i en canvi l'equip ha estat allà. Sergi, l'Oriol Pena va fer un bon partit. David Renom ha sigut de los jugadors que més m'ha sorprès, perquè déu-n'hi-do la responsabilitat que va
agafar. Estan agafant, ara que ho dius, jugadors com l'Oriol, com el David, estan agafant un protagonisme ara important també, sí, un protagonisme sí, que evidentment no tenien al principi de la temporada.
No,
i ara el tenen.
El Pena no tenia minuts.
No.
I el Seba lo tenia molta vegada a la banqueta. Uh-huh. I jo, a veure, jo no tinc res en contra de ningú. El que passa que me miro al hockey des de fora. Jo penso que si el Javi Navarrete hagués començat la competició amb els Sitges, ara estaríem parlant d'una altra cosa. La feina que va fer el Ramon Peralta, jo no discuteixo que sigui dolenta o bona, però li va faltar aquell plus de conèixer els jugadors. Javi Navarrete coneix aquests jugadors perquè, de fet, ha sigut company d'ells.
Clar.
I sap com li pot treure el suc. I jo penso que la trajectòria que ha fet el Javi, doncs és la que potser havia fet falta a principi del campionat. Però bé, no pots tirar cap arrere.
No, s'ha de mirar endavant i escolta'm.
I al final, doncs, el Sitges passarà per l'hoquei lliga, però passarà per l'hoquei lliga i no serà aquell equip que diran, doncs, ha passat sense
pena ni glòria.
Sense pena ni glòria, no. El Sitges ha marcat a l'hoquei lliga, més d'un equip es recordarà del patí Sitges, i tant de bo tot continuï, tant de bo l'any que ve estiguem una altra vegada lluitant per posar l'hoquei lliga.
Toni, a partir de dissabte, començava marcant els Sitges.
Sí, una falta directa, un Sitges que va tenir 3 penals i una falta directa, i en la falta directa que la marcava ho feia el Marçal, al minut 6, era l'1-0, arribava al minut 14, ells empatava, Andreu Tomà empatava l'1-1, i després al minut 22 Oriol Pena marcava el 2-1. En la primera part acabava 2-1, i de fet el partit també acabava en 2-1, però sí,
sense gols a la segona part.
Va desaprofitar 3 penals, que va estar molt assaltat el porter d'ells, un gran porter, el porter del Lleida, 2 pilotes al pal de Marçal Montserrat, i fins i tot un gol anul·lat per mi mal anul·lat per part de los àrbitres.
I festival de targetes, no?
Però com un diem. Festival impressionant, més al Gistablava, més al Lleida, que no passa als Sitges, però jo penso que los àrbitres no van estar a l'alçada de com anava el partit, no? Penso que se'l va escapar una miqueta de la mà i va ser massa targeta.
Fins i tot el Jordi Domènech va veure la blava i, sí, clar, es va...
Una difícil, sí, una difícil papeleta per a l'Àlex, que doncs, quan ja pràcticament el partit estava en tot l'Equador del mateix, doncs va tenir que sortir perquè el Jordi va veure la segona groga i per tant era la blava, no? 2 minuts i sortia fred, perquè de fet el porter no estava preparat.
No, clar.
I déu-n'hi-do, perquè fins i tot els del Lleida van veure que, clar, sortien fred i van intentar xutar des de lluny, i les intervencions que va tenir l'Àlex, xapó, igual que el Jordi, que van fer tots dos porters un gran partit, però clar, la papeleta per l'Àlex va ser d'aquelles que sí, a ningú li agrada, no?
A ningú li agrada. Tanta va ser la bogeria de les targetes que, com ens deia el Toni també fa uns moments, el Lleida va haver de jugar durant uns minuts amb 3 jugadors, sí, més la porter, amb 4, és a dir, amb un menys.
Amb un menys, de fet va jugar un minut fins que l'altre va complir, després va sortir corrents, i el Sitges va intentar aprofitar aquest minut.
No es dona massa sovint, això.
No, jo no l'havia vist.
És molt difícil que es doni una circumstància així, no? que l'equip quedi en inferioritat numèrica.
Sí, jo l'havia vist un cop, em sembla, amb el patí Sitges, l'havia vist un cop. El que no havia vist mai era la targa al porter, la segona targa, la blava. Tenir que sortir l'altre porter, perquè t'havien ensenyat per 2 minuts la blava, jo
sí,
no l'havia vist.
Sí, també és una circumstància que no s'ha acostumat a donar massa.
No, però és que el dissabte es va veure coses que no s'havien vist mai.
De tot i més, com aquell qui diu.
També dic que afició n'hi havia molt poca, però la que hi havia, déu-n'hi-do que va animar, i si cada partit animessin de la manera que van animar el dissabte, doncs segur que es guanyarà més punts aquí a Pismens.
Dissabte ve Liceo, també un partit molt, molt interessant. 3 minuts i arribarem a les 8. Hem d'escoltar el que li deia el Xavi Navarrete en acabar amb el Toni.
Bueno, sí, dic que estic molt content perquè, bueno, teníem que oferir a l'afició nostra una victòria a casa i, bueno, ha pogut ser avui. Sí que és veritat que era difícil, el Lleida està fent una temporada molt, molt, molt bona, està situat en zones de play-off i és un rival que és molt treballador, treballen molt ben defensa, tenen una contra, bueno, la qualitat que tenen l'aprofiten al 100% i per això estan on estan. Nosaltres partíem amb la base de tenir dues baixes, el Sebas, que no comptarem més amb ell durant tota la temporada que queda, i el Sergio Miras, que tenia targetes. Però bueno, la resta de jugadors érem sis jugadors, perquè hi havia l'Albert del Primera Catalana. Escolta, els jugadors s'ho han deixat tot dintre del camp, han sigut companys i bueno, han lluitat fins al final. I quan lluites i tens ganes de fer coses i amb la confiança que vam añadida, que hem pogut agafar del triomf de la setmana passada, doncs això s'ha notat dintre la pista i hem pogut guanyar partit i oferir-li al públic que ja s'ho mereixia. No?
Ningú pot discutir que el jugador ha treballat al llarg de tot el campionat, no? Però avui era, no sé, era un dia especial, primer perquè doncs s'havia aconseguit el primer triomf a fora, segon perquè l'equip estava molt posat i perquè a més pràcticament estàveu sense efectius. Tot això, l'actitud del jugador, com tu has dit, ja un 10, sinó un 20, no? Jo penso que l'afició té que estar contenta perquè l'equip, escolta, s'ha buidat.
Sí, la veritat és que no hi ha cap queixa per part de l'entrega de tots els jugadors. Aviam, malauradament la primera victòria va arribar massa tard i bueno, està molt difícil per poder mantenir la categoria, però s'ha de recordar que el Sitges ha perdut 14 partits només per un gol i aquests partits que no s'han pogut guanyar, doncs, han sigut per detalls, per falta una mica d'experiència, han sigut una mica per tot, no? Malauradament aquesta victòria ha arribat i d'estar psicològicament molt malament és molt difícil portar una temporada amb 24 derrotes i cap victòria, i el fet d'haver guanyat l'altre dia a Blanes, pues, és que de seguida es nota, no? Que la gent agafa més confiança, està més alegre. El treball és el mateix, però la psicologia del jugador està més content, arriba bé l'entreno, bueno, i això s'acaba notant dintre de la pista. Per tant, avui, bueno, pues un altre adéu pels jugadors, no?
Lo que és l'esport, quina llàstima, tant d'esforç, i arriba potser tant d'esforç i arriba la victòria és quan ja pràcticament la cosa, com tu has dit, no? La cosa està una miqueta ja negra, no? Però tot això també és d'agrair, no? Que l'equip està acabant el campionat dignament, no? En una categoria on jo penso que potser les primeres jornades han marcat una miqueta el campionat. No?
Sí, el fet de no guanyar els 10 primers partits, no assolir una victòria, doncs ja això fa mal, evidentment. Però bueno, nosaltres el que no podíem fer, i això ho havíem parlat moltes vegades amb els jugadors, és tirar la temporada i no aprofitar-la, si més no, per poder agafar experiència, perquè si retornem algun any, pues els jugadors tinguin aquesta experiència que puguin agafar aquest any, i la puguin aprofitar, pues, en una propera vegada que estiguin a l'Hockey Lliga. Per la resta, això s'havia parlat i s'està complint. Nosaltres estem donant la cara fins al final i ho seguirem fent. És la nostra feina i el que no podem fer és baixar els braços.
Què se sent? Tu com a jugador ja saps el que és guanyar partits aquí, però com a entrenador és el primer partit que guanyes a la Hockey Lliga, aquí, parlo de Pittsburgh. Què se sent?
No, estic content, o sigui, estic molt content personalment. Estic content. O sigui, jo he viscut el projecte dels Sitges des dels seus inicis, de quan estàvem a Segona Catalana. Arribar a l'Hockey Lliga i no poder tu sempre et deus a l'afició, i llavors quan veus que l'afició respon partit rere partit sense guanyar, pues, tot el que facis és perquè ells ho puguin disfrutar, i ara pues, havent guanyat dos partits jo els hi dedico plenament amb ells, o sigui, no hi ha altra. Això, dedicar-los aquestes victòries i que disfrutin de lo que lliga a Sitges, que, bueno, pues, que per primera vegada ho estem i hem de disfrutar-ho al màxim.
Si d'alguna cosa sap greu, ja no és perdre categoria, és que te dones compte, doncs, que el Sitges no ha estat inferior a ningú, i te dones compte que la hoquei lliga necessita un plus més, que potser és el que l'ha faltat al Sitges, aquell plus, no? La llàstima ha sigut això, no? Perquè quan tu veus que és capaç de guanyar un Lleida, hablant-les a la seva pista, donant la cara en qualsevol, està a punt de guanyar el Reus aquí, un equip doncs, que ve de guanyar un Mundial, te dones compte i te sap greu de que perds la categoria, però per aquest plus, no? Perquè hagués sigut inferior a ningú, no?
Però bueno, això és l'esport, si ens falta el plus, no ens mereixem estar on estem. El que s'ha de fer és aprofitar per agafar aquest plus i aquest plus d'experiència, aquest plus del que sigui, que tothom aprengui, jo com a entrenador, jugadors com a jugadors i tothom. I a partir d'aquí, pues, si ens ho tornem, si ens mereixem tornar a l'hoquei lliga, tornar-ho a provar i demostrar que aquest plus ja l'hem aconseguit i que som un equip per poder estar a l'hoquei lliga. De moment aquest any no ho havíem demostrat i ara sembla ser pues, que estem fent resultats més bons, però fins ara no ho havíem demostrat. Per tant, no ens mereixíem seguir a l'hoquei lliga. Això és l'esport. I bueno, s'ha de fer seguir treballant.
Ara Liceu, eh?
Bueno, la setmana que ve Liceu, pues res, sortirem aquí una altra vegada, juguem aquí a casa, i tot i que el Liceu sabem que té el seu potencial i que està a la part alta de la classificació, pues bueno, nosaltres sortirem a guanyar el partit perquè és l'única forma de...
Recuperar el Miras, eh?
Sí, recuperem el Sergi, bueno, però la filosofia d'aquí al dissabte és sortir a guanyar el partit, perquè si surts a especular amb equips de gran qualitat segur que no tens cap opció. Llavors sortirem a pins vents el dissabte a intentar guanyar el Liceu.
Doncs això, el Liceu, proper rival, en visitar pins vents aquest dissabte a partir de 6:45 de la tarda, i en recordava ara el Toni, i és cert, curiosament, el Xavi Navarrete va debutar ni més ni menys que la pista del Liceu, Toni.
Amb el Liceu, sí. Amb el Lleida va ser l'últim partit del
Ramon Peralta.
Ramon Peralta, i el Javi va debutar al Liceu. I per cert, el Javi lo va guanyar al Querido, sobretot la primera part, perquè la primera part va acabar amb un gol a 0 a favor de 0-1,
sí.
A favor del Petit Sitges. A la segona, doncs, ja no va poder aguantar el Liceu, doncs, sí. Que és un equip ple de figures,
sí,
no?
Sí, és un equip amb experiència, és un equip dels grans, evidentment, d'aquesta hoquei lliga.
Però bé, aquí... tindrà que treballar moltíssim si vol guanyar, això segur, perquè a més la gent està conscienciada amb l'equip i l'equip ara està en un gran moment de forma.
Doncs un altre dels grans partits que ens resten per veure en aquesta hoquei lliga, el de dissabte contra el Liceu. 8:06. Temps per parlar de bàsquet, per fer un repàs als resultats que ens deixa la 21a jornada del grup segon de Copa Catalunya i també com ha anat la resta de jornada pel que fa als equips del Club Bàsquet Sitges. I l'esportiu Sitgetà, que no me'ls deixi. Fermí, molt bona tarda.
Bona tarda.
Com està vostè?
Bé.
Bé?
Personalment bé. El bàsquet no tan bé.
El bàsquet no tan bé. Ha estat, sens dubte, la cara més amarga d'aquesta bona jornada en general, pel que fa als resultats esportius. Llàstima perquè, com dèiem, tot just en començar, el Sènior A trenca una ratxa de 5 victòries consecutives, i això aviat està dit.
Sí, però bueno, algun dia havia d'arribar també, a veure, no sé si són infal·libles.
I la llàstima també és que aquesta derrota del Sitges a Sant Boi, 92-79, ha coincidit amb una nova ensopegada del Vilaseca, segona consecutiva. És estrany que equips com el Vilaseca i el Martorell perdin partits d'una forma així tan reiterada, no? No sabem si és que el Vilaseca està passant per un sotrac o què, però el segon classificat va perdre la pista de l'Artés i bé, això no ho va saber aprofitar els Sitges.
No sé si té alguna cosa a veure que fa temps hi havia mala moro per allà i de tant en tant aparegui cíclicament, però Vilaseca tenia, havia tingut problemes.
Problemes econòmics?
I per això, doncs no sé, si cíclicament, doncs bueno, no sí, sé sí. Si igual s'ha de... No, a veure, és un suposar, però veus a vegades coses aquestes que no s'entenen, a part d'això, doncs que igual, doncs... Doncs, o no cobren, no sé, perquè això a vegades passa, per desgràcia.
Sí.
Per desgràcia
passa. En fi, comencem ja a repassar aquests marcadors que ens deixa la jornada número 21 al grup segon de Copa, Fermí?
Sí, Bluer CC 66, Martorell 85, el líder a la seva línia.
No afluixa.
El Centre Catòlic Hospitalet 78, Sagrada Família Claró 63, Grup Barna 62, Ramon Llull 71, el comentat Sant Boi 92, Antemare Sitges 79, Siemens Cornellà 44, Gavà 66. Encara a hores d'ara no ha aparegut el resultat del SIC Reus Ploms.
No l'han penjat encara la federació.
I són les 8 de la tarda ja. De... Fa 24 hores que han acabat tots, segur.
Sí.
Segur. Busquem Artés 63, Vilaseca 56, la sorpresa de la jornada. I el Verd Disseny de Manresa 84, l'Hospitalet 76.
Això vol dir que Martorell continua liderant aquest grup segon de Copa amb 18 victòries, 18 i 3, seguit de la Vilaseca amb 15 i 5. Aquí doncs ja han rectificat perquè la setmana passada posaven els Sitges com a segon i ja ens agradaria, però bé, la classificació
per
no...
Per punt, sí. Sí, 35, però clar, però el Sitges encara ha de jugar dos partits.
El Sitges queda tercer.
Sí, per bàsquet average.
Amb 14 i 7, empatat a punts amb el Ramon Llull.
I el Gavà.
I a la part baixa, doncs, més o menys, no canvia el panorama. El CC amb
8 i 12,
8 i 12 en Reus Ploms
8 i 11, el CIC 4 i 16 i el Cornellà, doncs, 1 i 20.
Daniel Sempere, molt bona nit.
Bona nit.
Llàstima, eh?
Sí, llàstima.
Llàstima.
Per com ha anat el resultat, no? De Vilaseca, no? Passa que, si hem de ser sincers, no ens mereixíem guanyar.
Tan malament van anar les coses?
Sí, quan realment et fiquen 90, no sé quants punts,
92,
que
sí.
no has estat, no? A part de que també doncs, ells van tindre un encert molt gran, nosaltres no vam dominar el partit, potser exceptuant els primers 5 minuts. No?
Un Vilaseca molt efectiu des de la línia de 3, fins a 14 triples van arribar a notar.
Sí, el Sant Boi, el Sant Boi...
Qui ha dit el Vilaseca? Perdó, el Sant Boi, sí, tenia jo el Vilaseca, sí. Allò... Perdó.
Sí, van estar molt encertats, sí, la veritat és que un 14 de 21 és un percentatge extraordinari, vaja, que en aquest sentit també doncs, vam patir el seu encert.
Recordem que els parcials van ser de 21-19 al primer període, 18-20 al segon, 26-13 al tercer, aquí és quan es produeix l'estirada del Sant Boi, i el definitiu quart període empat a 27. En fi, mal partit, com ens deia el Daniel, una derrota que, evidentment, cap derrota arriba en bon moment, no? Però aquesta especialment, no? Per com ha anat la jornada, perquè el Vilaseca també havia perdut, i perquè ara ens trobem, Dani, en aquells moments ja en què l'equip pot tirar cap amunt o es queda on està, no?
Sí, no, i també la veritat és que nosaltres tenim un final de calendari, uns 5 o 6 partits últims tots els de dalt, no? I ara ens, doncs, a veure, és la diferència, donat que tu tens que jugar contra els de dalt, no és insalvable, no? El que passa que t'obliga a no cometre errors contra cap equip dels de dalt, no? Llavors, potser si haguéssim guanyat a Sant Boi, doncs, donat que també el Vilaseca encara li queda un partit pendent que juga en Vilaseca a Gavà, ens hagués donat un marge encara com per haver pogut fer algun error, no?
Ara t'ho anava a dir, no? S'ha de recordar que és classificació aquesta, diguem-ho així, virtual, perquè com molt bé assenyalava el Daniel, el Vilaseca encara arrossega un partit.
Correcte.
I amb el Gavà.
Però clar, amb el Gavà, no? Que l'ha empatat amb nosaltres, no?
Sí.
Llavors, en aquest sentit, doncs, encara es pot ajuntar molt més la classificació, no?
I aquí hi ha una cosa clara pel que veig, exceptuant el Cornellà, qualsevol pot perdre en qualsevol, eh?
Sí, i sobretot...
Menys el Martorell, que em sembla que està gestionant molt bé el campionat i evidentment és líder destacat, no?, i per mèrits sí, propis, evidentment.
Sí, realment és el que està cometent menys errors i està sent més solvent, no? És el que parlàvem, crec que l'altra vegada que vam parlar, el tema de jugar fora, no? Jugar fora de casa t'obliga molt, i si no estàs ficat i si no estàs en màximes condicions, doncs, com tu dius, es pot perdre a qualsevol camp.
Mira, curiosament, l'últim cop que vam parlar aquí a la ràdio amb tu, ja ens vas comentar el fet que l'equip arrossegava aquell dèficit de no guanyar partits, sobretot fora de casa. Tot va ser per aquell dia i l'equip va començar a guanyar partits fora de casa i bé, van quedar en aquestes 5 victòries consecutives, el que l'ha col·locat en una posició molt no direm molt avantatjosa, però amb una dinàmica molt bona, no? Ha canviat aquella mentalitat a la que tu feies referència, és a dir, jo recordo que deies, és que ens falta potser aquest plus de mentalitat de dir, ostres, ho podem fer.
Ha canviat en certs moments.
Ja.
O sigui, no som un equip regular en aquest sentit, no som un equip encara amb aquesta mentalitat setmana de setmana, no? Vam tindre un partit boníssim que vam estar però molt bé, que va ser Camp del Manresa, un camp molt complicat, i la veritat és que l'equip va estar doncs, fantàstic. Però en canvi, bueno, el dia del FIC i ara aquesta setmana el dia del Sant Boi, doncs no hem fet la continuació d'aquell partit de Manresa, no? En aquest sentit, no? Llavors, bueno, no som un equip regular amb tenir aquesta mentalitat.
Per tant, Daniel, queden 9 jornades. Com veus el panorama? Què et diu el nas?
Bueno, que hi ha molta tela per tallar encara. I la veritat és que, bueno, podran enfrontar més directes i els enfrontaments directes doncs són els que marcaran una mica, no? Nosaltres, bueno, a part de tots els equips que estem a dalt, bueno, aquesta setmana tenim el grup Barna i després el Catòlic, i després ens hem d'enfrontar amb tots els de dalt, no? I ara, doncs, en aquest sentit, doncs, aquests enfrontaments seran els que marcaran, eh? I ara, doncs, pues, bueno, la veritat és que nosaltres, contra els equips grans, sí que la mentalitat és bona, i, bueno, a veure què passa, no? Evidentment, quan vas a camp del Safa o vas a camp del Gavà o l'última jornada a camp del Vilaseca, doncs evidentment que tens opcions de perdre perquè són camps difícils, no? Però, bueno...
Mirant el calendari, hem d'assenyalar en vermell algunes jornades importants, com per exemple la 24, el 22 de març. Ve el Martorell aquí.
Sí.
Aquest és el primer partit. Bé, de fet, el més important és el de la setmana que ve, o el d'aquest proper cap de setmana, és evident, no? Perquè, clar, si...
No, és evident que el marge no ens permet el... jo crec que ara sí que... no sé si una errada més seria...
Sí, seria definitiva.
Salvada, saps? Perquè, bueno, encara que sigui, acabéssim la temporada amb una derrota més, voldria dir que aquesta segona volta hem estat excel·lents, no? Perquè aquesta segona volta amb dos perduts, la veritat és que l'equip haurà estat molt bé, no?
Ja.
Llavors, però bueno, jo crec que una derrota més potser ja pot ser insalvable.
Anem a fer una miqueta de ciència-ficció, per dir-ho així. Suposo que signes, com tots, el fet d'anar a l'última jornada a Vilaseca a jugar-te als quartos.
Jo em sembla que aquesta frase li vaig comentar al meu delegat potser fa 4 mesos. No, 4 mesos no, però 2, però 2 o 3, 2 o 3 segur.
Amb el que això suposaria, jugar-te les garrofes fora de casa contra tot un Vilaseca.
Sí, perquè això suposaria mantenir l'atenció fins al final, estar fins al final, i ara ens, pues, clar, evidentment aquí està jugant lo maco de la competició, no? I realment arribar a aquestes dates amb aquesta opció, doncs la veritat és que és molt maco de jugar.
Uh-huh. Ara, sent realistes, està difícil.
Sent realistes, està molt difícil. Molt difícil. Ja no per la distància que ens separen, sinó pel calendari.
Clar, i a part no oblidem, si el Vilaseca acaba guanyant el seu partit pendent amb el Gavà, clar, et quedes a 3 victòries. Això vol dir que el Vilaseca, d'aquests 9 partits que li queden, 3 els ha de perdre i tu els has de guanyar. I a part l'Averaix.
Exacte, sí, correcte. Sí, és així.
Sí, no hi ha més.
És així, no hi ha més. Però bueno, ell també té que jugar contra el Martorell, té que anar al camp del Ramon Llull. Vull dir, opcions en hi ha. Ara, està clar que tu estàs obligat a no
fallar.
A no fallar.
Uh-huh. I a no fallar, per exemple, aquest dissabte amb el grup Barna.
Per començar.
Perquè clar, si no, ara tot el que estem parlant se'n va al traste.
No sabés de res.
En fi, aquesta és la situació i així ho hem volgut comentar avui amb companyia d'en Daniel Sampere. Hem de ser realistes, repetim, l'empresa és complicada, però bé, ens esperen 9 jornades sense dubte apassionants, i si Dani, es continuen produint aquestes sorpreses, escolta'm.
Sí, bueno, la veritat és que la cosa encara dona marge per moltes coses, no? Uh-huh. I potser, doncs, bueno, també el Vilaseca ha perdut un jugador important, a veure com s'acopla el nou jugador que han fitxat, tot pot succeir, no? Uh-huh. El que és més important és saber les coses que has de fer tu, no? I ser conscient de les coses que fas malament, ser conscient dels problemes que tens i treballar-ho per anar solucionant, no? I si ara hem vingut d'una ratxa de 6 partits consecutius guanyats, doncs, bueno, doncs per què no repetir un altre cop aquests 6 partits, no? Uh-huh. I després et quedaran els últims 3 que realment, t'estàs jugant tu i pots decidir tot, no? Uh-huh. Llavors, clar, la cosa és pensar en un mateix, pensar amb els problemes que tu tens, amb com solucionar-los i treballar per fer-ho.
Clar, intueixo, imagino que equips com, per exemple, Martorell i Vilaseca, si els hi falta alguna peça en un moment determinat, la poden incorporar. Els Sitges no. Pregunto.
No, però bueno, és que jo crec que les peces el Sitges les té.
Ja.
I ara jo no crec que el problema sigui de peces. El problema és que els que estem i els que hem començat i acabarem, doncs que donar tot el que tenim i intentar solucionar les coses que nosaltres fem malament, no? Uh-huh. Llavors, jo no crec que sigui qüestió de que un jugador, canviar un jugador o portar un jugador, no? No crec que aquesta sigui ara la qüestió,
no? Molt bé. Un quart i mig de 9 del vespre en conversa amb Daniel Sampere, entrenador del sènior del Club Bàsquet Sitges, a qui agraïm especialment que hagi estat aquests minuts amb nosaltres. Dani, moltes gràcies.
Mm, com vosaltres.
Seguir treballant i bé, dissabte, com dèiem, ve el grup Barna.
Correcte.
Important guanyar.
Sí, important, i no està fent mal segona volta. Uh-huh. Ara porta alguns parell de resultats que han perdut, però no estava en mala ratxa. Des que nosaltres vam guanyar ja, la veritat és que hem portat una bona dinàmica.
Dani, moltes gràcies, que vagi molt bé.
Vinga, vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu-siau, bona nit.
Doncs aquesta és la situació. Hem de ser realistes, com ens deia el Daniel, i bé, pensar que l'empresa és complicada, perquè... repeteixo, el Sitges hauria d'estar molt afinat en aquestes 9 últimes jornades per mi, i que el Vilaseca, clar, d'entrada perdi el partit que té pendent amb el Gavà, i que en perdi 2 més, i si arribem a l'última jornada amb opcions, escolta'm, com deia el Dani,
i com a mínim guanyar de 4.
I guanyar de 4. Aquí el Vilaseca va perdre
80-84.
Sí, perquè recordem que va guanyar el Sitges aquí.
Sí, 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 per això, per això.
Molt bé. Doncs aquesta és la situació pel que fa a l'equip sènior, recordant de nou doncs que aquest dissabte ve el grup Barna, un grup Barna que ve de perdre amb el seu partit contra el Ramon Llull 62-71 en aquesta 21ena jornada. Pel que fa a la resta d'equips, la cosa no ha anat massa...
Ara ho sentiràs.
I hi ha hagut ressaca carnaval aquí, no?
No sé, però déu-n'hi-do.
Molt bé, vinga, comencem.
El sènior B va estar a punt de donar la campanada a la Selva del Camp, 70-66, un partit dominical. El júnior també va poder donar la campanada aprofitant les baixes del Joviat Salle Manresa, però també 65-59. El SOS 21 va perdre 70-51 al camp del Pallejà. El cadet A és l'únic que va guanyar 35-58 al camp de l'Esparreguera.
Aquests són els que estan intractables, eh?
Aquest va de líder, guanyaran el campionat de la seva categoria corresponent i fan una pinya d'equip que dona gust veure-los jugar.
Sobrats o no?
Bé, van bé. I a sobre els entrena un conegut.
L'Edu. Molt bé.
Els imprimeix el caràcter o no sé, però uh-huh. Bueno, però abans que hi hagués l'Edu ja portava una caràcter.
Estan fent un campionat digne d'elogi, sens dubte.
7-0 porten amb el que portem amb 7 jornades. Uh-huh. Bueno, perquè és la jornada 8, però com que hi ha són imparells, descansen una jornada. Per això porten 7-0.
Molt bé.
El cadet B es va ajornar, havien de jugar a Mollet i es va ajornar. El cadet C també es va ajornar i jugaven a Barcelona contra el Sant Joan Mata, o sigui que... O perds o no jugues. Déu-n'hi-do quina setmana. L'infantil A va perdre 46-39 a Sant Feliu contra Sant Feliu en Blanc. L'infantil B va perdre 52-45 a l'Ametlla del Vallès. El preinfantil va perdre al camp del Joventut de Badalona 62-55. El mini A descansava. El mini B va perdre al Prat 91-75 contra el Prat. El premini, que jugava amb l'horari aquell especial de divendres que comentem a vegades, va guanyar 38-8 a l'Escola Miquel Trullo contra l'Escola Sant Jordi de Vilanova. El premini bé descansava, i quan els femenins, el cadet va guanyar 42-40 contra els Centelles aquí Sitges, l'infantil A va perdre 52-91 contra l'Arenys Bàsquet Pòsit, l'infantil B va perdre 42-48 contra el bàsquet La Mercè de Martorell, el mini A va guanyar 52-39 als Serveis Mèdics Xamba de Vilafranca, el mini B va guanyar 53-48 contra el Pro Sant Medir de Barcelona, i no hem pogut aconseguir, com sempre, el comarcal, el Sitges amb Pascoles Col·legi Sant Bonaventura, perquè no està penjat, ni el d'aquesta setmana ni encara el de la passada.
Empresa complicada aquesta, sens dubte, a vegades recabalà allò...
No renuncio, però allò que dius... Algun dia tindrà resultat.
Molt bé. Doncs fins aquí el nostre repàs a la jornada de bàsquet. Una setmana més en companyia d'en Fermí Grablosa. Fermí, moltes gràcies.
A tu.
Fins divendres. Adéu-siau.
Fins divendres.
Vuit i 25, és a dir, en falten 5 per arribar a 8:45 del vespre. Obrim carpeta futbolística. I hem de començar com li ha anat aquesta jornada als equips de la Blanca Sur. Això ens ho ha d'explicar l'Albert Lluís. Albert, molt bona nit.
Hola, bona nit.
Ha anat bé aquesta jornada post-carnaval?
Bueno. Bueno.
Aquest bueno és que hi ha hagut una miqueta de tot.
Hi ha de tot. Sí.
Doncs vinga, comencem ja a repassar aquests resultats.
Bueno, doncs el juvenil A, Viladecans 2, Blanca Subur 1. Vàrem regalar el partit. Dos fallos, dos gols. I davant només van marcar un. El Carnaval, potser.
Potser.
Juvenil B, vas espirar les clotes 5, Blanca Subur 0. Aquí no hi va haver Carnaval perquè anaven al camp del líder. Van tenir poc a pelar. Grans, veterans i donant bastant pals. El cadet A, Blanca Subur 2, Igualada 0. Sensacional partit entre el líder, la Blanca, i el segon classificat. Ara l'avantatge de la Blanca s'incrementa a 8 punts. Avui han demostrat per què van davant. Tarda de festa amb timbals i trompetes a les graderies. Cadet B, Blanca Subur 4, Cubelles 2. Gran resultat dels nanos que van fer un grandiós partit davant un difícil adversari. L'infantil A, Cubelles 4, Blanca 0. Aquí sí que va fer mal el carnaval. No la van veure. L'infantil B, Blanca Subur 0, Sant Bonaventura 3. Més força física d'un equip gran va fer el resultat. La Levina, Blanca Subur 7, Fiera 1. Partit de net color local, seguint amb la ratxa goleadora. La Levin B, Blanca Subur 6, Anoia 1. Tampoc va quedar curt el B, van golejar sense problemes. La Levin C, Segur de Calafell 1, Blanca Subur 3. Seguint la ratxa dels alevins, els més petits van guanyar a domicili. Benjamina, Blanca Subur 2, Masquefa 3. Quan perdien per 0-3, es van despertar, però ja no van arribar a temps. El Benjamín B, Blanca Subur 9, Cubelles 2. Copiosa golejada d'un equip que cada dia està millor. Benjamín C, Sant Mauro 2, Blanca Subur 7. També els més petits van voler demostrar que el carnaval no els va afaitar golejant. Per últim, el 45 campionat local de Vinsbens, amb promeses Òptica Holandesa 2, Mi Pintor 2, Remax 6, Galeries d'Arte Fos 3 i Sixa 1, Interarmari 7. I en Pitufos, Hotel Estela 6, Begudes Adell 0, Restaurant Triana 3, Newton Informàtica 8 i les Magnòlies 4, Camps i Xixes 2. Todo esto es lo que ha habido después de carnaval.
Dos minuts i arribarem a 8:45 del vespre. La jornada detallada de la Blanca Subur ens l'ha comentat, com sempre, l'Albert Lluís. Albert, moltes gràcies.
Molt bé.
Que vagi molt bé.
Vinga, bona nit.
Adéu. Vinga, doncs seguim amb més resultats de futbol base, en aquest cas els equips de l'escola Fernando Molinos de la Unió Esportiva Sitges, i comencem pel cadet. El juvenil no va jugar en aquesta última jornada. El cadet perdia en 0-2 a Aiguadols davant el base Olèrdula, mentre que l'infantil també perdia en aquest cas a les Roquetes, al camp de la Penya Jove, per 3-2. En categoria alevín només van jugar l'alevi A i l'alevi B. El A va golejar 5-0 aquí a Aiguadols al Vilanova del Camí, mentre que el B va perdre aquí a casa en 0-4 davant el Vilafranca. Pel que fa als benjamins, als federats, el Benjamí A s'imposava a domicili a Igualada, Igualada 1, Sitges 2, mentre que el Benjamí B sumava un punt aquí a Aiguadols en el derbi davant disputat al Club Deportiu Unribes. Al final, empat a 1. Pel que fa a la comarcal A, el Benjamí Comarcal A s'enduia la victòria, també derbi jugat amb l'Enribes, Sitges 6, Ribes 1, i finalment el resultat del Pere Benjamí, que va ser de Òdena 1, Sitges 5. Es va jugar en aquest passat dissabte la darrera jornada del torneig Apertura del Campionat Social, per tant ja tenim campions. Abans de tot, els resultats. En categoria minis, la Ribera 7, Aiguadols 1 i Cau Ferrat 4, Terramar 1. Per tant, en aquesta última jornada la Ribera s'ha proclamat campió d'aquest Apertura. I pel que fa als maxis, Baluar 3, Maricel 4 i el Vinyet 5, Cap de la Vila 0. En categoria maxis, campió ha estat l'equip de Maricel. I un darrer apunt pel que fa a l'escola Fernando Molinos de la Unió Esportiva Sitges, bàsicament per recordar que aquest diumenge, dia 8 de març, a partir de les 4 de la tarda, es farà l'acte oficial de presentació de l'escola Aiguadols. Els resultats del futbol femení d'aquest passat cap de setmana ens deixen, pel que fa a l'equip sènior, un 4-0 de la Suburense davant el Boisan. Van anotar amb els gols Nuri, Nati, Belén i Vane. Per tant, com ens deia el Toni ara fa uns moments i ens recordava, hi ha un partit pendent que és el que haurà de jugar aquest proper dimecres aquí al municipal d'Aiguadols.
Sí, el partit de dos quarts de nou.
La Unificació Prat. És un partit que, de guanyar-lo, Toni, pràcticament certificaria l'ascens del conjunt femení del Sobrense.
Sí, pràcticament ja ho tindria tot decidit, perquè de fet el Prat és el segon guanyant el Sobrense, li treu 7 punts ara, guanyant el Sobrense, doncs ja pràcticament tindria el campionat a la mà. El que passa que és això, té que guanyar amb el segon classificat, que en aquest cas és el partit que jugaran el dimecres.
El dimecres a partir de quarts de nou aquí al Municipal de Guadols, aquest transcendental Sobrense Unificació Prat. Més resultats, el cap de setmana també ens deixa el resultat del cadet juvenil que va perdre aquí a Aiguadols 2-3 davant el Sant Boià. Van notar els gols sitgetans, la Marina, que va fer aquest doblet. I finalment l'Alevi infantil que perdia en la seva visita al camp del Sant Feliu de Llobregat. Sant Feliu de Llobregat 3, Sobrense 0. Dos quarts i dos minuts de nou. En línies generals, podem dir que aquesta 22a jornada futbolística ens deixa bons resultats. A Preferent, el Sitges va esgarrapar un puntet en la seva complicada visita al camp de l'Alcarràs, un Sitges que, tot i les baixes, va mostrar-se ambiciós i, en fi, va fer mèrits suficients per endur-se la victòria, mentre que el grup 12 de la segona territorial, el Sobrense, que segueix marcant la línia amb el Municipal de Guadols, va golejar 4-0 a l'Òdena, i l'Inter, en el debut de Luis de Castro a la banqueta, va sumar, o va rascar, millor dit, un puntet en el seu partit que va jugar aquí dissabte davant el Vilanova del Camí. Per tant, ens hi posem. A la Preferent, en el seu grup segon, els resultats d'aquesta 22a jornada van ser aquests. Rocatenc 4, el Catllà 0, el Carràs 2, Sitges 2, Torreforta 3, Vista Alegre 2, Sants 2, Sant Ildefons 1, Horta 0, Sant Feliuenc 2, Iberiana 4, Guissona 0, Canyelles 4, Viladecans 3, Almacelles 2, Sant Joan d'Espí 1 i Cambrils 2, Barceloneta 0. Segueix el frec a frec, Iberiana a Torreforta i m'atreveria a dir que Sant Feliuenc. L'Iberiana líder, 46 punts, seguit del Torreforta amb 45 i el Sant Feliuenc amb 42. Amb 40 el Sants, amb 35 el Catllà, amb 33 el Vista Alegre, amb 32 el Rocatenc, amb 31 punts l'Alcarràs, amb 30 el Cambrils, els mateixos que el Sitges, que queda ara desè a la classificació, seguit de l'Hort amb 28, 27 per Viladecans, 26 per Canyelles, 24 per Sant Ildefons, 22 per Barceloneta, i tanquen la classificació, 22 punts Sant Joan d'Espí, 15 EFA Calmacelles i Guissona Cué amb 13. Com dèiem, un bon resultat el que va obtenir la Unió Esportiva Sitges el passat dissabte en la seva visita al Carràs, i ja pràcticament podem dir amb majúscules que l'Alcarràs és l'autèntic rei de l'empat, perquè fins i tot aquest va ser un dels comentaris fet per als afeccionats de Lleida, que déu-n'hi-do, avui un altre empat, l'Alcarràs ja amb el de dissabte en porta 10, i ara m'estic fixant, doncs sí, l'Alcarràs és ara per ara l'equip que més empata de la categoria. Anècdota numèrica en el marge, Toni, en Alcarràs, si tornem un punt, és bo. És bo.
És bo, és bo.
I més en les circumstàncies en les que viatjava el Sitges, un Sitges que no podia comptar amb Mauro, malalt, les ja conegudes baixes d'Axel, encara sancionat, li queda un partit més, el que haurà de complir aquest dissabte, aquest proper diumenge, perdó, aquí amb el Rocatenc. No hi ha en Santi Zamora, no hi ha en Ignasi Castells, per tant, el Manel va haver de tirar de juvenils, aprofitant que el juvenil no va jugar en aquest cap de setmana, doncs vam veure tres jugadors juvenils, com a mínim allò a la banqueta, per si en algun moment o altre el Manel havia de requerir dels seus serveis. No va fer falta, perquè en qualsevol cas el Sitges, repeteixo, va fer un partit molt seriós, va començar marcant al minut 3 una gran passada de Marc Guzmán per Raúl Medina, i aquest va anotar el 0-1. el Sitges estava ben posat, va ser un partit allò, podríem dir-ho, de domini altern, no? L'Alcarràs, a partir del 0-1, doncs va intentar buscar l'empat, un empat que va arribar tot just al minut 14, un gran xut de falta d'en Roy, aquí la barrera doncs es va obrir una miqueta i el jugador local va aprofitar per establir el gol de l'empat. Albert Rosinès, el porter del Sitges, poc va poder fer. Així acabava la primera meitat, la represa, l'Alcarràs en una jugada d'estratègia, de fet, assenyalar, i és important, que els dos gols de l'Alcarràs arriben a pilota aturada i després de sengles faltes, m'atreveria a dir que absurdes, la primera feta per Christian i la segona per Canals. El 2-1 arribava doncs al quart d'hora pràcticament de la segona meitat, un gol de Roca venint des del darrere aprofitant un servei de falta, i aquí l'encert, i bé, més encert que sort la que va tenir el Sitges, és que només un minut més tard Carlos Jacques va aprofitar una pilota solta a l'interior de l'àrea per establir el gol de l'empat. Cosetes també que hem de destacar, doncs que novament les targetes han fet mal. Al minut 72 la Carrassa es queda amb un home menys, expulsió de Visa, vermella directa, discutible com a mínim, i minut 92, vermella directa per Òscar, discutible també aquesta targeta vermella, però, Toni, com dèiem, aquest any els àrbitres estan especialment durs en tema targetes, i els comitès encara més durs sancionant amb més de 2, 3 i 4 partits.
Sí, sí.
I en el cas de l'Òscar, especialment complicat, el Manel estava molt, molt empipat al final del partit perquè era conscient que l'Òscar
era
reincident, venia de complir precisament una sanció de 2 partits després de l'expulsió al camp del Sant Joan d'Espí, i per tant, ara l'Òscar, bàsicament per reincident, li cauran doncs, com a mínim 2 partits més. Sí. Perquè si hem de fer cas a com està actuant el comitè aquesta temporada, pel cap baix, repeteixo, 2 partits.
Sí, sí, un parell de partits li cauran com a menys.
I tal és com està el Sitges, ara no està per regalar sancions i històries absurdes.
No, i a més l'Òscar és un jugador veterà, és un jugador que sap el que fa, no? I que realment sap de la importància que té aquestes sancions. No?
Falta al mig del camp, minut 92, sí que dius, la pots evitar fer, no? Però ostres, la vermella directa, igualment, dic per l'expulsió de l'Alcarràs, també una jugada excessiva per mostrar vermella directa.
Sí.
Però, noi,
és el que hi ha, no?
La consigna sembla que és aquesta.
Els àrbitres estan apretant molt.
I que em sembla molt bé, sempre i quan doncs, hi hagi una certa justícia, no?
Uh-huh.
Perquè a vegades doncs, es fan entrades molt més dures que no són ni motiu de targeta, com aquell qui diu.
Sí. Sí, sí, però clar, és això, si et toca, t'ha tocant, no? I de fet l'Òscar té mala sort, no? Perquè de fet Sant Joan d'Espí doncs, ja va tenir mala sort i aquí també, no? Però bé, el que torno a repetir, l'Òscar és un jugador veterà, un jugador que té experiència, que coneix molt bé aquesta categoria i que sap de la importància que té en aquest minut una targeta, no? Una entrada d'aquesta li pot significar doncs, la vermella, i és el que li va passar amb ell, no? Llàstima, no? Perquè el Sitges no està ara com per a tirar coet de jugadors.
Sí, sí.
Té poc efectius i els que té els té que aprofitar moltíssim, no? Jo penso que el Manel farà bé d'alguna manera parlar amb els jugadors i dir-li que de la importància que té tots els jugadors pels Sitges, i bé, a part d'això, jo penso que aquest empat del Sitges és molt positiu i cal valorar-lo molt, perquè a més el Sitges ara té una sèrie de partits en la que té que demostrar que té una molt bona plantilla i que aquesta segona volta pot fer bones coses.
Doncs anem a escoltar el que deia el Manel Rodríguez en acabar el partit. Un Manel Rodríguez satisfet, evidentment en línies generals per el punt obtingut al Carràs, però empipat per aquesta darrera acció del partit que li va costar la vermella a l'Òscar.
Sí, penso que he fet un bon partit en línies generals, molt seriós, un partit molt treballat. Jo penso que hem merescut algú més. El rival tampoc era un rival fàcil, no és un camp fàcil. Ells han tingut la sort amb els gols, potser que nosaltres no hem tingut amb alguna jugada, però bueno, al final el resultat és el que és i no es pot moure, no?
La llàstima és que els dos gols d'ells venen en 2 faltes bastant absurdes,
sí,
no?
Sí, a part de 2 faltes molt tontes, sobretot el primer sobre la barrera, és una jugada que no ha de ser mai gol. I el segon és una jugada d'estratègia que els surt bé i, bueno, i ens fan el gol, però clar, venen de 2 jugades que en principi Cristian s'ha precipitat a la falta aquí després la jugada desgraciada del segon gol no ha sigut un cúmul de despropòsits i al final pues mira, ha vingut un gol que en un principi venia d'una jugada que no era res, no?
Llàstima, perquè amb el 0-1 el Sitges ha tingut un parell de bones ocasions i just abans del 0-2 s'ha arribat l'empat aquí de la falta, no?
Sí, just a Vilches ha quedat sol, sí, davant del porter, la pilota ha botat malament, s'ha fet un lío, al final no ha acabat entrant i la segona jugada han fet l'empat. Però, bueno, ja et dic que ha sigut un partit que ells han tingut potser la sort de la porteria i nosaltres no hem acabat de tindre en algun moment, no? Tot i així, el que tu deies, és un bon resultat i és un camp complicat, jo penso que hem fet un bon partit i se n'hem d'anar contents.
Et queixaves ara d'aquesta última jugada de l'Òscar, aquesta expulsió que ha patit?
Això és horrible, perquè...
Aquest any està sent horrible.
No, però avui el que ha fet és compensar l'expulsió d'ells i, bueno, pues a mi que no expulsi ningú si no vol, però el que li deia l'àrbitre ara, dic, aviam, és una jugada al mig del camp, sense que no hi ha cap intenció de fer mal, sense força desproporcionada, no, el reglament això no ho contempla com cap expulsió, és una jugada normal en un partit. El que passa és que com havia expulsat amb un d'ells, doncs ha tingut que expulsar un dels nostres, i el problema no és l'expulsió, perquè ha sigut partit acabat. El problema és la sanció que caurà ara, que és un problema gros, perquè a més l'Òscar veia una sanció, ja portava els partits parat, ara torna a ficar en sancions.
Reincident, sí, sí.
I a més amb la lesió del Sergi, és un problema. Tot plegat un problema.
Ho dèiem fa 15 dies, no? Aquest any, noi, el tema de les targetes està sortint caríssim. En particular als Sitges.
Suposo que li va passar a tothom, però sí. Jo avui estic molt emprenyat per la jugada en si, perquè ha sigut una compensació total de l'àrbit i és una tonteria. És que no és ni... A més, una targeta groga justeta, si tu vols, però més per la falta, perquè talla el joc i talla un contraatac, però no perquè sigui una jugada perillosa ni amb possibilitats de fer mal a ningú.
Bueno, com dèiem al principi, és un bon punt i bé, l'equip ha sabut reaccionar, sobretot amb el 2-1, no? Res, al minut d'arribar al segon gol d'ells, el Carlos ha pogut fer el 2-2. Heu buscat la victòria, no ha pogut ser i, bueno, a seguir treballant, no, Manel?
Sí, jo penso que, ja et dic, el partit ha sigut un partit bueno, obert, en el sentit que ha pogut passar de tot. Jo penso que l'empat pot considerar un resultat correcte per el que s'ha vist. Jo penso que curiosament hem tingut més possessió nosaltres, hem tingut més la pilota, hem intentat potser jugar més que ells, però bueno, ells han tingut el que dèiem abans, aquells dos gols en dues faltes, en dues jugades molt puntuals, bueno, els ha encantat el partit una mica en aquest sentit a favor d'ells, i bueno, després també nosaltres de falta d'estratègia també hem fet l'empat, el qual hem empatat una mica en tot, no?
Avui les baixes, Manel, t'han fet tirar de juvenils, no? Perquè hem vist...
Sí, ha hagut de convocar tres juvenils, bueno, la baixa de Mauro, la baixa del Santi Zamora, la baixa del Nacho. Bueno, com sabeu, aquest any estem molt, molt tocats de baixes, però bueno, estic content d'haver portat aquests nanos aquí, perquè jo penso que és una bona experiència. També es van integrar una miqueta en el que és el primer equip, i jo penso que això és molt bo pels juvenils, que vagin veient que ells també poden tindre un moment dintre de l'equip i molt bé, no? Per una banda és una pena que tindre baixes, però per una altra banda hem pogut aprofitar el tema per poder anar posant nens que el dia de demà, pues, qui sap si poden ser jugadors importants pels Sitges.
Bueno, avançar ja una miqueta, suposo, ja treballar de cara a la setmana que ve, ve el Rocatenc a Aiguadols.
Sí, entre final, entre partit molt dur, però tots ho són i no va la badar, no? Ara hem de mirar aviam què passarà amb les baixes en defensa, aviam si podem recuperar el Sergi. Que
és important el del Sergi?
Que sembla una petita rotura, però clar, per una setmana, en una setmana és molt just, no? I l'Àxel també està sancionat, encara hi queda un partit, tot plegat, doncs bueno, hem de fer algun invent, no? Però ara mateix és el que hi ha.
No s'angustipi ningú més, eh?
Sí, no, està clar, no saps mai, no? La temporada pot passar de tot i està clar que avui pues, hem vingut amb baixes, però bueno,
equip dona la cara.
Ens estem habituant, sí. Jo penso que ens hem vacunat i estem donant la cara, i penso que ara mateix el Sitges està a un nivell com pot ser el millor equip de la categoria, vull dir, no en sap ningú. Evidentment podem patinar amb un equip perquè pot passar en un partit, però jo penso que podem guanyar qualsevol, ja ho hem demostrat, i jo penso que la gent jove que es va incorporant cada vegada està més bé, no? Avui hem vist el Cristian, el Sergi, el Marc, són nanos que venen apretant fort i que estan començant a donar aquell aire que demanàvem a la primera volta, no? Que quan hi hagi baixes puguem tirar d'una miqueta de la gent, no?
Tres 3 quarts i un minut a 9 del vespre. Aquestes seran les valoracions postpartit, les que feia Manel Rodríguez. No ho hem consignat, però bé, el Manel també ho ha dit en una part de l'entrevista, la lesió del Sergi. El Sergi es va haver de retirar lesionat a la segona meitat i sent substituït per Òscar Sánchez. En fi, una baixa més, no sabem l'abast de la lesió, però en qualsevol cas, com deia Manel, l'equip sembla que està veritablement vacunat, està donant la cara i bé, està sent un equip competitiu de totes totes, i és evident que aquest punt, com s'acostuma a dir, s'haurà de fer bo aquest proper cap de setmana aquí amb el Rocatenc. 14 minuts i les 9. Anem a repassar ja el grup 12 de la segona territorial, perquè aquí sí que la cosa està interessant, interessant. I comencem per als marcadors, que són aquests: Moja 1, Capellades 0, Vistalegre 0, Carme 0, Sant Cugat 3, Masquefa 2, Inter 3, Vilanova del Camí 3, Sobrense 4, Odena 0, Cubelles 2, La Pobla de Claramunt 2, Piera 2, La Múnia 1, Riudevitlles 3, Penya Madridista 3 i Fundació Vilafranca 1, Sant Pere Molanta 0. Líder la Múnia amb 47 punts, recupera la segona posició amb el Sobrense, 44 punts, per tant a 3 de la Múnia. 43 per Cubelles, 41 per Sant Pere Molanta, 40 per Sant Cugat, 35 per Vilanova del Camí, 34 en Riudevitlles, 32 punts sumen el Masquefa i l'Inter, 31 l'Òdena, 28 a la Fundació Vilafranca i el Moja, 26 el Vistalegre i la Pobla, 21 Capellades i els tres últims, el Piera amb 21, 17 Carme i Penya Madridista amb 8. En fi, una jornada rodona per al club de futbol Sobrense, que no va tenir gaires problemes, m'atreveria a dir, Toni, que gens,
no,
per golejar amb l'Òdena 4-0. Es va veure el Sobrense d'Aigua Dols, que és un equip solvent, un equip que resol els partits doncs, amb una certa eficàcia. I bé, continua tenint aquesta assignatura pendent de gestionar els partits de fora que li acabin donant doncs, una millor puntuació i acabar lluitant doncs, amb la Múnia precisament per a liderat i per al títol, per què no dir-ho?
Sí, no, és molt important seguir la mateixa línia que el municipal, no? Sí que davant de l'Òdena li va costar bastant, no? Obrir la llauna, de fet no la va obrir la llauna fins al minut 40 de la 42 de la segona part, de la primera part. Va ser Toni Russafa el que feia una gran assistència a la banda, per la banda esquerra, li feia un gran passe per Toni Salidu, de cap marcava l'1-0, així acaba la primera part. A la segona, doncs, ja va ser una altra història, el Sobrense jugava molt bé per les bandes, al minut 10, que és 55 de la segona part, doncs una molt bona jugada de Granados per la banda, passa la pilota al mig de l'àrea, allà de cap Joanet marca el 2-0. El 3-0 arribava al minut 87 de penal, un penal que li feien a Toni Russafa, el Lito posava el 3-0 i el quart gol del Sobrense lo marcava Alejo al minut 91.
Per tant, l'estrena d'Alejo.
Alejo, sí.
En aquesta reentré de nou amb el món futbolístic i especialment, particularment, amb el Sobrense.
Un Alejo que va tenir els seus minuts, que va sortir i va jugar els seus minuts i, de fet, va marcar el seu golet i se'l va veure ja més, una miqueta més actiu i, de fet, ja comença a entrar una miqueta més en joc.
Doncs un Sobrense que va resoldre amb comoditat, repetim una vegada més, el seu partit amb l'Òdena i, per tant, bones valoracions. Jordi Serra fins i tot dient que li semblava que el partit d'ahir era el millor que havia jugat el Sobrense aquí a casa.
Sí, home, s'ha perdonat moltíssim i ara t'ho comentava, per mi des de fora i bueno, ja sé que potser és parlar sense pensar en tots els partits, no? però per mi aquest és el de casa, ha sigut el millor partit, ha sigut el partit més complet, ens han pelat les bandes, ens han ficat una defensa molt adelantada. Sí que és veritat que ens ha costat obrir la llauna, però quan s'ha obert bé i a part que haguéssim pogut fer una miqueta més de mal, no? Quatre golets, crec que potser és un resultat curt, fins i tot pensant que ells no ens han creat pues una ocasió de gol al final, el porter suplent, que em va dar una mica, però l'equip ha estat molt sencer, havíem de millorar aquesta circumstància perquè portàvem amb partits amb bastants gols encaixats i important és deixar la porteria a zero.
Quan el Sobrense ha jugat per les bandes, s'ha notat, eh?
Sí, moltíssim. Avui hem optat per l'opció de jugar amb el Xavito i el Xino com a extrems oberts, també doncs, de segona línia arribava el Ruzafa i a part d'aquestes arribades també ha arribat a l'Abril, ha arribat al Candela en alguna ocasió i bé, doncs, hem trencat per tot arreu i a part doncs, el mig del camp avui ha fet un partit molt, molt bo, tant el Joanet com el Ruzafa i el Litus i bé, doncs, han nutrit de bones pilotes amb els atacants.
És cert que degut a la trajectòria que portava aquest equip fora del seu camp, potser s'esperava una miqueta més, no? O ha estat molt superior al Sobrense?
Sí, jo avui ja et dic, per mi ha sigut molt superior. Jo tenia respecte amb aquest partit, en un moment després de Carnaval que històricament saps que, pues, que es dona malament als equips de Sitges i bé, no sé si els hem donat vitamines amb els jugadors aquest any, però la veritat que ha sigut un... Tot i entrenar poquet, perquè hem entrenat dos dies i justet, perquè bueno, hem optat per donar descans per recuperar el Carnaval, bé, els nanos han sortit i a l'Odena sí que m'esperava més, allà em van agradar molt i ens van donar moltíssima guerra. Serà un equip difícil, eh? No ens pensem que per això no farà mal amb altres rivals.
Jornada rodona avui, eh? Han perdut i han empatat tots, eh? L'únic que s'ha salvat ha estat el Sobrense, eh?
Sí, hi ha vegades que ens toca a nosaltres el rebre, no? Aquesta setmana, pues, sempre s'encara millor una setmana així, no? D'arribar el dimarts i tornar a entrenar i que veguis que el Cubelles va ensopegar ahir, que el Molanta ha perdut el camp del Vilafranca, que m'estranya que ha sigut un resultat 1-0, perquè allà a Vilafranca saps que hi ha molts espais, no? Vull dir, tant d'ells com del Molanta, que té molt bon equip. Bé, també ha perdut la Múnia, que no m'ho esperava.
Que perdi el camp del Piera, què te diu a tu?
Bueno, que hi ha molts equips que donen molta guerra. Hi ha la guerra per sota, tant del Piera com del Carme, del Moja, de Capellades, que s'han de donar, no han de donar tot per salvar-se. El Piera ja és un equip difícil, t'apreta molt, penja pilotes, i si no estàs fi, aquell campet és molt estrany, i bueno, la Munia pues, haurà tingut un mal dia, no? I bé, pues, també la Pobla Claramunt és un resultat estrany, que empati al camp del Cubelles, amb aquell camp tan gran, el Cubelles teòricament t'ha de fer molta mal, no? Però bueno, nosaltres hem de seguir preocupant-nos de nosaltres mateixos i seguir la línia que hem començat a trobar avui.
El Sobrense del Municipal molt bé, és un equip molt compacte, potser hi falta una miqueta fora i la setmana que ve tenim un desplaçament molt complicat, molt lenta, eh?
És un desplaçament especial, no? A part, és l'únic camp de gespa natural, és un camp que està en molt mal estat, és un rival, és com un derbi, no som de Vilafranca però és com un derbi, el Molanta també havent perdut avui estarà dolgut, no sé com anirà l'encontre, si hi haurà hagut expulsions, no hi haurà hagut, nosaltres hem tingut un partit, ja et dic, per pujar molt la moral. I més important seria, i més subidon que dic jo, és guanyar a Molanta per després afrontar el partit contra la Múnia.
Uh-huh. Avui n'hi havia molta gent que se recordava el Sevi, eh? Sobretot les nenes, no?, que han posat una pancarta.
El Sevi, a part, veient el tipus de partit que era avui, no? Avui, amb aquests carrils que hi havia als costats, pues, hauria fet molta mal, no? Aviam, jo confio, ell és un tio molt fort, confio que es recuperi ràpid, igual que el Gaston, el Mario, l'Oriol, l'Eric, perquè avui heu vist que tinc que ficar el Reina passant per sobre de tres jugadors que estaven al banquillo, que estaven fent bulto, no? Aviam si recuperem tots aquests jugadors, el Sevilla doncs, li desitja una ràpida recuperació i bé, nosaltres seguim treballant, vull dir, no deixarem també d'incorporar potser algun altre jugador.
Ja per últim, a Molanta, Jordi, que segurament se veurem.
Home, jo afirmaria que es veiés el dels primers 20 minuts del camp del Vinalon al camí, no? Que després per A, per B vam acabar desapareixent en moltes circumstàncies, no vam saber portar el tempo del partit, ens vam sortir del partit per decisions arbitrals i per nostres decisions pròpies, vull dir que ho vam perdre per culpa de l'àrbit, hem de saber reaccionar, hem de saber quan, si el partit es posa en contra, pues, saber-lo encaminar cap al nostre bando i si es posa a favor, no tirar-lo com el vam tirar la setmana passada.
Doncs Jordi, enhorabona al gaudir d'aquesta victòria i a veure si a Molanta doncs donem un pas endavant, eh?
Sí, 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 és important, però jo els meus vaticinis diuen que si no se'ns escapen cap punt al Municipal, por ahí andarà la cosa. Hey, buenas noches, ladies and gentlemen.
Yo soy el Taito, esto se titula Commotion. Doncs això, segons els vaticinis del Jordi, asseguraran els punts d'aigua dolç, l'equip podria fer cosetes importants. I la més imminent, Toni, és Molanta.
Molanta
és plaça complicada, eh?
Per això la pregunta era òbvia, no? Quin Sobrense veurem, no? Sí, sí, perquè sí. Hem vist el Sobrense moltes cares. A veure quin veurem a Molanta, no? Un Sobrense que a casa té sempre la mateixa cara i un Sobrense que dona la cara aquí sempre i amb molt bona línia, no? Però bé, veurem el que nos ofereix el Sobrense a Molanta. Serà un partit complicat, però penso que si el Sobrense juga com va jugar aquí amb l'Òdena, que l'Òdena no és ni semblant al Molanta.
Sí, sí, s'assembla doncs... com una castanya, com aquell sí, qui diu. Hem de comentar també molt ràpidament el resultat de l'Inter. Empat a 3 davant el Vilanova del Camí, un Vilanova del Camí que sembla doncs, especialista en capgirar marcadors adversos.
Sí, sí.
Era el debut de Luis de Castro a la banqueta després de la marxa de Manolo Cantos.
Començava l'Inter marcant de penal i posava 1-0, 2-0 arribava a los 3 minuts. Un 2-0, doncs tothom pensava que l'Inter doncs, fins i tot acabaria goleixant, però
sí, sí.
Molt semblant a el que li va passar al Sobrense,
sí,
en un res i no res, doncs el Larry i el número 9 van fer la seva feina, van marcar un el primer de falta i el segon en una jugada de Larry i el 9, van obrir molt bé espais, marcava el 2-2 a la segona part a l'Inter, el Charlie marcava el 3-2 i finalment ells empataven, no? Un Vilanova del Camí, un bon equip, un equip que agrada, que treballa molt en equip i que sobretot té aquests dos jugadors que marquen sobretot la línia ofensiva, que fa molt de mal.
Sens dubte, si hi ha dos jugadors, com diu el Toni, que marquen les diferències en aquest equip, són el dorsal 7 i el 9.
I el 9,
el
sí.
7, doncs, especialment reconeixible perquè és un jugador de color, el Larry,
el de color.
Que és un jugador, el Sobrense ho recordarà molt bé perquè va ser l'autor de 3 gols, va fer un hat-trick, senyor. Novetats a l'internacional perquè han causat baixa 3 jugadors, concretament Gabriel Enrique González, el Pipi, el Gustavo Costa, el Rusto i el Guillermo Lanza, el Guille. Tots tres marxen a un equip que es diu Raig Ribatà, del grup desen de la tercera territorial.
Home, del Guille ja és més normal perquè de fet no jugava, m'estranya molt del Pipi perquè era un jugador que estava jugant amb l'equip del Rusto, doncs sé que estava jugant amb els veterans i el Lluís doncs no ha comptat amb ell, no? Home, i també destacar que el treia un bon resultat a l'Inter perquè a més tenia tan sol un jugador a la banqueta, no tenia canvis i això, clar, evidentment l'equip ho va notar.
En fi, ens fem ressò d'aquestes baixes del conjunt de l'Inter de Sitges, una informació que hem pogut treure de la pàgina de l'Inter, que repeteixo, està molt bé, www.interdesitges.com, és una pàgina allò molt currada, molt ben treballada.
Aquesta setmana col·locaran una entrevista que l'han fet a Manolo Cantos i aquesta setmana la col·locaran perquè tothom pugui llegir l'entrevista que l'han fet ells en la seva pàgina.
Molt bé, doncs aquí ho deixem, en poquet arribem a les 9. Toni, moltes gràcies.
Molt bé.
Avui celebrem, que tenim llum.
Espera't. Per què l'has dit?
Tot ha estat dir-ho.
Acabem a les fosques.
I acabem, com sempre, a les fosques. La gent que ens escolta deu pensar, bueno, què els hi passa sempre? No, algun dia ho explicarem. Toni, merci.
Molt bé.
Gràcies també a tots vostès. Tornem dimecres a la tertúlia. Pilotes fora. Molt bona nit.